moment, sobretot, de gestionar aquest tipus de partits com a cara ho creu, o com una lligueta de la Champions, o com una eliminatòria de l'Europa League. Continuo veient que és un equip que li costa molt fer gols, fins i tot m'atreviria a dir generar ocasions de gol, perquè ara mirava allò, una part de l'estadística que és oportunitats clares de gol, grans ocasions. 6 del Barça, 2 de l'Intercity. Clar, amb tot el que has arribat a... Jo recordo moltes situacions de jugadors del Barça, allò, amb el camp obert, a 3/4 de camp, i amb opció molt clara d'acabar la jugada bé. I la majoria de jugades no s'acaben bé, no s'acaben amb una rematada clara. I després, a sobre, falta punteria. I al darrere falta contundència. Si ajuntem tot aquest còctel... Uh-huh. No sé, jo també veig aquest estancament. No sé, potser sí que és cosa del Mundial, però a dia d'avui hem d'analitzar el que veiem. Jo el que veig és això. A mi no m'agrada tant el Barça del dia de l'Espanyol en conjunt com el d'avui. M'estranya la lectura de Xavi, també.
No, i és veritat, que la fem-ho en muntanyes, ho hem vist en el darrer Mundial amb l'exemple del Marroc, però avui jugava un dels equips top d'Europa contra un Primera Federació, no ens enganyem, no estàvem jugant contra el Sevilla. És possible, inclús, que en el tercer gol d'ells hi hagi falta sobre Marcos Alonso, sí. Però és la fe, les ganes, la fam, l'agressivitat i la violència d'un jugador que té fam per robar una pilota contra un jugador que d'alguna manera intenta trepitjar-la davant d'una persona que el que mostra és autèntic vertigen per arribar a la porteria contrària. I és aquesta actitud la que sí és exigible als nostres jugadors, perquè si ajuntes aquesta fe, aquesta ganes de mossegar amb la qualitat, la classe, la tècnica i tots els conceptes tècnics i futbolístics que té el Futbol Club Barcelona, no hi hauria partit. I és que avui no hi hauria d'haver partit. És a dir, haurien d'haver viscut un partit com el que ha viscut el València, i no, hem viscut un partit a cara o creu. I això és el que jo crec que no és de rebut.
Jo moltes vegades que me pregunto què és el bon juego. Y para mí el buen juego es pasármelo bien y que el equipo al que estás siguiendo gane. Es decir, estética y eficacia. Y ahora mismo el Barça ni es estético ni es eficaz. Es decir, el Barça no está practicando un buen juego. ¿Hay alternativas al juego de Xavi? Todavía no las he visto. Yo continúo viendo un equipo que le falta muchísima evolución en cuanto al plan. Todos tenemos claro cuál es la idea de Xavi, cuál es su principal plan, pero cuando los partidos se tuercen, cuando los partidos se abren como el de hoy, cuando el rival, insisto, un rival de la antigua Segunda B, da un paso hacia adelante y te va a atacar, pierdes los papeles. Y contra eso no hay réplica, no hay réplica, es que te han marcado 3 goles. Te han marcado 3 goles. Yo creo que eso es un indicativo muy grave de que el Barça tiene problemas. Estamos a mitad de temporada, de acuerdo. El fútbol es una permanente exageración, es hipérbole. Completamente de acuerdo, exageramos absolutamente todo. Si el domingo se gana Atlético, el discurso será completamente diferente. Campeones, eso no tengo ninguna duda.
Campeones.
Pero sí que es cierto que en la argumentación de hoy tenemos que reparar sobre todo las advertencias que nos está dejando este equipo. Yo recuerdo la temporada pasada, en los momentos en que el Barça, sobre todo cuando se gana el Bernabéu, recuerdo ese discurso eufórico y de pensar, vaya, pues por fin Xavi ha dado con la tecla y estamos viendo un equipo hecho. Y el equipo de repente se cae. Es decir, estamos volviendo a ver ese tipo de señales que preocupan. Y claro, los títulos se van a decidir a final de temporada. Pero es que ahora mismo ves muy pocas cosas a las que agarrarte en el equipo. Yo hoy me agarraría, insisto, a Araujo, a la figura de Araujo, porque es precisamente la fe de un líder lo que tiene que arrastrar al Barça. Pero cuando miro otro tipo de zonas del campo, o incluso miro al banquillo, todo ese discurso, jo diria que optimista, se me va un poc al suelo.
Ara parlarem d'Araujo.
Mira, només una dada, no oblidem, a tot això, 2 partits, el de dissabte passat i el d'avui, que el Barça marca minuts 7 i 6. És a dir, el Barça, abans del minut 10, ja s'ha avançat en el marcador.
Carriles.
Clar, o sigui, més a favor que això no se pot posar un partit.
I té ocasions després, és a dir, aguanta aquest ruix, l'aguanta el 20, sí. 25, 30 de la primera, però no marca els gols.
No
llavors se li compliquen.
I llavors va caient.
Sí, sí. Laia, alguna cosa més és del Rico Pérez?
Doncs mira, el Barça ja ha marxat en ràpid perquè vol aquesta mateixa nit a Barcelona amb un vol charter. El proper partit, diumenge, al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, un dels millors partits de la Lliga, a les 9 de la nit. Un partit on no hi serà Robert Lewandowski. Avui el TAT s'ha reunit finalment, ho ha fet de manera telemàtica i ha confirmat la sanció de 3 partits de Lewandowski per l'expulsió al Sadar. El Barça podria ara recórrer a la justícia ordinària, com ja va fer abans del partit de l'Espanyol, però el club ha decidit deixar-ho aquí i que el polonès comenci a complir ja la sanció de 3 partits a partir d'aquest proper partit, és a dir, que no jugui al Wanda Metropolitano, que no jugui contra el Getafe al Camp Nou i tampoc podrà jugar Robert Lewandowski a Girona, a Montilivi contra el Girona. Des del Barça, per això, també expressen la sorpresa per la celeritat en què el TAT ha acabat resolent aquest cas, una celeritat que diuen no és habitual en altres procediments. Creuen que la sanció és desproporcionada, però, com diem, han decidit deixar-ho aquí i no tornar a recórrer a la justícia ordinària. Per tant, Lewandowski baixa en els propers 3 partits. Recordem que Jordi Alba tampoc està disponible diumenge al Metropolitano. Va ser expulsat per doble groga contra l'Espanyol en el derbi de dissabte i el club ha decidit no recórrer cap de les dues grogues que va veure al lateral català.
A veure com ho soluciona Xavi, això, ni Lewandowski ni Alba al Metropolitano. A veure què fa el tècnic del Barça, ja en tindrem temps de parlar en aquests pròxims dies. Laia, gràcies, bon viatge de tornada també.
Gràcies, bona nit.
Vinga, adeu-siau. Sumem a la taula l'Àlex Dalmas. Hola, Dalmas.
Bona nit, com esteu?
Què tal? Bona nit. Escolta, què? Aquí certa preocupació pel que ha transmès el Barça en aquests dos últims partits, Espanyol i avui. Tu com t'has quedat?
Sí, us estava escoltant. Home, hi ha un punt de preocupació, no? Per mi el més preocupant, és a dir, ara parlàveu del pla de joc, jo crec que si voleu després en parlem, però avui el debat ha d'anar per un altre costat, i és que per mi el més preocupant és que un equip que és molt superior a un altre no sap tancar els partits, no acaba imposant aquesta superioritat. És a dir, els últims 4 gols del Barça han estat contrarrestats per el rival, i ara en parlàveu, no? És a dir, l'escenari de partit és molt favorable, generes ocasions però no acabes concretant. És a dir, el Barça no està tenint un nivell de finalització bo i està concedint massa. És a dir, jo crec que avui el principal risc que hi havia avui és que no et prenguessis el partit com l'havies de prendre, i això el Barça no ho ha tingut perquè ha sortit bé, ha tingut una bona entrada al partit i ha tingut l'activació necessària. A partir d'aquí, jo crec que avui no ha estat un problema futbolístic, avui ha estat un problema de no tancar el teu partit i de concedir massa i de que et puguin revertir una cosa. I és exacte, i el més preocupant és que és un patró que s'ha repetit 4 vegades. És a dir, si analitzem els últims 200 minuts, si contem la pròrroga, bé, doncs trobem això, no? Que el derbi et poses per davant, deixes entrar el rival en el partit, que avui et passa 3 vegades més. Després jo crec que el joc del Barça, en altres partits, i si parlem de la Lliga i del campionat, jo crec que també necessita una volta, de donar-li una volta, no? Jo crec que el Barça necessita més flexibilitat tàctica dins del pla. Que flexibilitat tàctica no vol dir renunciar al pla, perquè tots tenim clar que aquest és el pla que vol Xavi i el pla en el que ens sentim còmodes i en el que el Barça és potent, no? Però sí que és veritat que li falta canviar certes coses perquè hi ha punts en què és molt previsible. Per tant, jo crec que la lectura d'avui és molt fàcil, crec que Xavi l'ha fet, crec que la fem tots, i tinc la sensació i vull pensar que Xavi serà més dur portes cap endins que no del que ha estat cap a fora, perquè el Barça li urgeix corregir aquestes coses, i després parlarem de moltes altres coses, de les opcions sense Lewandowski, de la bona notícia d'Araujo, dels minuts de Pablo Torre, però el Barça... la finalitat o la conclusió és que en dos partits on tu has estat superior no has tingut la capacitat ni de posar-te per davant ni de viure'ls tranquils.
Sí, a veure què fa, eh? Per mi és una setmana molt important la que ve ara, eh? Vull dir, aquests pròxims 7-8 dies del Barça són un punt clau, eh? No marcaran la temporada, però sí que són un punt clau, que poden ser un punt d'inflexió. Primer, perquè et jugues ja mantenir el liderat de la Lliga contra un gran rival, per tant pot ser un cop sobre la taula i un cop d'autoritat al Metropolitano, i després perquè d'aquí 8 dies estem jugant unes semifinals de la Supercopa contra el Betis, no? I jugant-te un títol, que canvia molt, no? La dinàmica, clar, la percepció,
i,
no?
I d'aquí dues la Copa, és a dir, l'any passat, en aquesta setmana...
Vas perdre dos títols, no?
Clar.
Sí, sí.
Que esperem passar. Que aquest any sigui al revés. Mm. Que en guanyis un i continuïs viu a l'altre. Però vull dir que sí, que són 15 dies clau amb el partit de l'Atlético a més afegit.
Sí, sí. Hem parlat molt del que al Barça li ha faltat i de les sensacions dolentes que de moment està transmetent l'equip post-mundial. Anem a petites coses positives. Ara ho deia el Paco. Ronald Araujo. A mi em sembla brillant el que ha fet avui en el retorn, no?
Majestuós.
Vull dir, és que marca, defensa, xuta, tapa el lateral si fa falta, i tot sense 3 mesos i mig sense jugar, no?
No, no, majestuós. I a més, és dels jugadors que d'alguna manera impregna la resta de companys d'aquesta força. Ara parlàvem, feia una petita menció al joc del Marroc, on cada jugador moria pel jugador del costat, i Araujo és d'aquells jugadors que mor per la seva dreta, per la seva esquerra, pel seu davant i pel seu darrere, és a dir, pel seu porter. I per tant això és una assegurança a totes llums. Jo crec que és la millor notícia del partit d'avui, ha estat la seva reincorporació a la dinàmica del primer equip, i sobretot i sorprenent el nivell que ha donat. Al final Xavi ha disposat canviar-ho, m'imagino que per no carregar-ho amb més minuts del compte, tenint en compte que segurament el necessitarà diumenge, però el nivell que ha donat avui Araujo, vamos, fantàstic.
Hi ha un sprint, Paco, hi ha un sprint de 50 metres que et salva sobre la línia de gol un gol,
sí.
No? Que això penses, no pot ser que aquest tio hagi estat sense competir 3 mesos.
Además, en esa jugada Aarón le había ganado la carrera a Koundé, y Araujo ha sido listo, en vez de seguir al delantero, salió detrás del portero para salvar el balón. Es decir, que no es solo potencia física, sino también inteligencia. Yo creo que la vuelta a Araujo tiene que ser el gran refuerzo de este mercado de invierno para el Barça. No solo a nivel futbolístico, sino a nivel emocional. No hay en esta plantilla un jugador con ese ansia de ganar como Araujo. Ninguno. Y en los equipos ganadores siempre necesitas al menos un futbolista así. Uno que sea capaz de arrastrar al resto de compañeros, tanto defensivamente como ofensivamente. Porque hoy Araujo ha sido decisivo en 2 goles, el que marca y el que salva. Y además, lo estábamos comentando antes, incluso se atreve a chutar desde fuera del área, como si fuera un delantero. Sí que es verdad que con Araujo hay que ser muy cautos, y en esto no quiero que pase un gato negro por aquí delante, con sus problemas físicos. Es un futbolista que cada temporada son recurrentes las lesiones, y hay que ir en este caso con mucho cuidado, porque además es un futbolista con muchísimo ímpetu, que va absolutamente a todo, y que hay que tener cuidado, porque si el Barça vuelve a perder a Araujo, habrá perdido demasiado, sobre todo porque Eric todavía no acaba de dar ese paso al frente que todos esperábamos. Koundé, yo creo que en el Barça todavía no sabe si es lateral derecho o es central. Yo creo que sería buen momento para que se estabilizara en una posición. Para mí, yo creo que debería ser la pareja de central con Araujo, y dejar un poco la posición de lateral derecho para otro tipo de jugadores. Y yo creo que es la línea defensiva la que se tiene que estabilizar. Y además es que hemos visto que Bellerín esta temporada no está siendo la suya con el Barça. Yo recuerdo de Bellerín, en lo que más destacaba de él era la velocidad. Era un futbolista que no le ganaba a nadie una carrera. No, anterior, cuando lo ficha el Arsenal. Pero después de una grave lesión que tiene, ese punto de velocidad lo pierde. Y es un futbolista completamente diferente. Y además le falta ese punto de confianza que yo creo que le hace perder muchísima concentración durante los partidos. Y ahí, en el lateral derecho, hay ahora mismo un socavón.
Mira, i en aquest sentit et diré que arriba en un moment capital el tema Araujo. Perquè si alguna cosa ha excel·lit al Barça ha estat en el bon to defensiu que ha donat durant tot el principi de temporada, sent amb molta diferència el gol que l'equip que menys ha encaixat. En aquest sentit difereix una miqueta al Paco, jo veig a Koundé per la dreta i en el centre de defensa Araujo i Christensen, o Araujo i el mateix Marcos Alonso, per davant inclús d'Eric García, jo crec que això seria una parella de centrals com la Copa Umpí. Però en aquest sentit el que és una pena és no haver pogut iniciar amb el partit d'avui una dinàmica guanyadora. Per què ho dic? Perquè ahir el Real Madrid va tenir problemes també.
Sí.
Va tenir problemes amb el Cacereño. Podríem repetir els comentaris que estem fent avui pel Barça, els podríem repetir pràcticament de la mateixa manera amb el Real Madrid ahir, amb la diferència d'aquesta manca de contundència i la flexibilitat defensiva que ha permès entrar per 3 vegades en l'equip, en el partit, en l'equip de l'Intercity. Però en tot cas avui era una gran oportunitat per trencar la dinàmica perdedora per una dinàmica guanyadora, i sobretot distanciar-nos i diferenciar-nos del nostre rival, que serà a la Lliga, que és el Real Madrid. I en aquest sentit hem perdut una oportunitat.
El Madrid ahir que no va jugar a futbol, segons Ancelotti.
Sí, segons Ancelotti...
Per la gispa. No. Escolta, ara que dieu això d'Araujo i Koundé, Dalmas, no sé si has vist la docusèrie aquesta que han fet de New Era, la vam repassar aquí al Tu Diràs, hi ha un moment en què a l'estiu hi ha una reunió en què Xavi, Laporta, Mateu Alemany i Jordi Cruyff estan organitzant una mica el mercato d'aquest estiu passat. I Xavi diu, en aquest, és claríssim, no? Xavi diu, si Laporta explica que activaran palanques. I Xavi diu, si amb les palanques que activem podem portar aquest nano de 23 anys, que jo he parlat amb ell i està encantat de venir, tindrem una parella de centrals que els laterals poden ser davanters, va dir. O sigui, ell a l'estiu s'imaginava, ell parla de Koundé en aquest documental, de dir, si podem portar aquest nano de 23 anys, que jo he parlat amb ell i que està encantat de venir, tindrem un Araujo Koundé i els laterals poden ser davanters. Podem estar tranquil·líssims amb aquests centrals.
Però ens ha faltat la dreta.
Ell s'ho imaginava així, sí. Ara ha hagut de reconvertir Koundé a la dreta, no? Sí. A veure què acaba passant. No sé, Dalmas, què t'ha semblat a tu Araujo i tot el que estem comentant?
Sí, a veure, he vist la sèrie i he vist allò que diu que si arriben 6 fem un equipàs, no?
Aquest, sí, aquest moment.
Si som el Lluís, que jo crec que esperava una altra cosa a la dreta i llavors haguessin pogut tenir molt més vol els dos laterals. A veure, diverses coses. La primera, jo per això sóc dels que crec que sempre, sigui partit fàcil, sigui partit gran, sigui el partit que sigui, sempre veurem o Koundé o Araujo en l'equip, en la línia defensiva. És a dir, un corrector a la línia defensiva per Xavi, per l'equip, és importantíssim. Sobre la tornada d'Araujo, coincideixo amb tota la taula que és la millor notícia per moltes coses. Per la seva tornada, per com ha tornat, no? Perquè l'hem vist marcant, salvant un gol, arrossegant, és d'aquells jugadors que, com deia Lluís, doncs arrossega, però després també per un valor futbolístic, que ara us explico, no? És a dir, el Barça ha retornat en aquests dos últims partits, ha retornat a fer errades defensives que no feia, que havia anat corregint i havia anat polint. Per exemple, si analitzem els gols d'avui, és a dir, l'ocasió que treu Araujo parteix d'una errada de marcatge de Koundé, que ha estat molt bé en les vigilàncies, però que està marcant per fora una passada que s'ha de marcar per dins. El gol que et ve de centrada, que fa Oriol Soldevila, que et ve de centrada, és a dir, es tornen a cometre errades defensives de fonament, que és deixar massa espai per fer la centrada entre, crec que és el propi Koundé i Jordi Alba. Jordi Alba està marcant per fora i Koundé s'avança massa i per tant remata de sol, i Araujo és un futbolista que està sempre concentrat i que no comet aquest tipus d'errades, no? Perquè la concentració defensiva en la manera de jugar del Barça, en la manera de qualsevol equip dominant, és bàsica, perquè moltes vegades estàs defenent amb molts espais, amb excessius espais, i necessites estar ben posicionat, ben activat, i Araujo és d'aquells futbolistes que t'ho dona sempre, en tots els partits. Per tant, em sembla fonamental. Crec que sumar els dos, Araujo i Koundé, i que complementar Araujo amb totes les opcions que té ara el Barça al darrere, fa la línia defensiva molt millor, i crec que és un punt d'inflexió molt important, eh? És un punt d'inflexió que en moments de dubte com el d'ara ho seran. I després, si vols, parlem de com es presenta el Metropolitano, però jo de cara a diumenge...
Què faries?
Jo aposto per veure... Bé, hem de veure, però si tirem de precedents de Xavi davant del Atlètic de Madrid, hem de recordar que és un dels pocs partits on fa servir un 3-4-3 amb quadrat al mig, i per tant a mi no m'estranyaria gens veure Koundé per la dreta i un Balde per l'esquerra que et fes aquest doble joc d'incorporar-se al mig.
No? Vale, i Araujo...
Veurem a Koundé segur.
Araujo què? Christensen o Marcos? O Eric?
Bueno, Araujo dependrà, ara ho comentava, no? Dependrà una mica del seu estat físic. És a dir, jo també coincideixo de que amb Araujo s'ha d'anar una mica en peus de plom, perquè té un historial de que a vegades recau, no? Si està bé Araujo, titularíssim. No titular, sinó titularíssim. Koundé per la dreta, Balde per l'esquerra, i després complementat amb Christensen, que està bon moment, o potser Eric, no? Ja que avui també li ha donat descans, veurem, però veig alguna cosa així.
Saps a qui ha notat ha faltat tant la setmana passada contra l'Espanyol com avui? El Gerard Piqué. El seu caràcter.
Home, en un derbi segur que el treu.
No, en un derbi i en un partit com avui, un jugador que comença a cridar i que s'emprenya en el camp i que arrossega a la resta, perquè més enllà del partit, més enllà del joc, més enllà del resultat, és un tio que porta absolutament els colors impregnats a la pell.
També és veritat que ho feia quan era titular. Últimament estava com a apagador. Quan li tocava jugar era com... Ara que jugo...
També, però cal aquest caràcter líder, que de vegades el noto faltant al camp, perquè al final un es mira l'altre, mira el de més enllà i el de més enllà el primer, i al final no hi ha ningú que foti un crit i que posi la gent recta, i això no t'ho falta.
Però mira, ara fotré jo un crit que hem d'anar a públic. Vinga, ara seguim, ara seguim, va, fins ara.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. A un món màgic que és a tocar, però que no tothom veu. On els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Vine a les botigues Abacus i viu la màgia del Nadal amb els nostres tallers i activitats. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Aquest Nadal, MotoGP és el regal. Al setembre de 2023 tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ara i beneficia't d'un 20% de descompte en l'abonament de 3 dies. Només fins al 5 de gener. Entrades a la venda a circuit.cat.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
28, 29, 31, 37 i 50. I els sols, el 4 i el 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Diumenge 22 de gener corre la 44a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona.
Recorre 10 quilòmetres pel centre de la ciutat i recorda el Consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 22 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
RAC 1, tots som 1.
Ho diràs amb Aleix Pariser.
I avui, fent aquest Tu diràs express, Tu diràs de butxaca, amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas i Àlex Dalmas, analitzant també amb el Jaume Molló aquí a l'estudi de RAC1, aquesta victòria patida del Barça a la pròrroga contra l'Intercity, que el classifica pels vuitens de final de la Copa del Rei i el manté viu en aquesta competició. A veure, per anar rematant aquesta tertúlia express, Dalmas, de Pablo Torre, creus que mereix més minuts, que avui ha demostrat que potser pot tenir, no? Jo no dic titularíssim, però algun minut més al mig del camp del Barça el pot tenir?
Sí, sens dubte. Per mi és un jugador que s'ha d'utilitzar més, i que tinc la sensació que en aquesta segona part de campionat o de temporada el veurem. Crec que és un jugador diferent, crec que és un jugador que té talent, crec que és un jugador que té la capacitat de girar-se en les zones on altra gent no gira, i crec que és un futbolista que sí, que Xavi ha de tirar més d'ell, i més en una línia on no va sobrat. Té un golpeig extraordinari també, i crec que pot donar, sigui per donar oxigen o per donar alternatives i coses noves, crec que és un jugador que ha de tenir més presència i que crec que la tindrà, sí.
Tu, Lluís, què t'ha semblat el nou?
A mi m'encanta. És un jugador que m'encanta, però que ha de fer un cop de puny sobre el camp. Perquè és cert que va arribar i va adoptar aquest to de prudència que ha de tenir un xaval que arriba de Santander, que tot això li queda gran, que és una gran oportunitat de la seva vida, que ha de ser prudent, que ha de ser pacient, però ha de fer el cop de puny sobre el camp. Perquè com a l'Àlex, jo també considero que té un talent especial, que té un do especial per jugar al futbol.
Se li veu, se li
Vaig
veu.
Tenir l'ocasió de veure algun partit amb el Racing de Santander. Era l'autèntic servei, però era el caràcter de l'equip. I en aquí no, se li veu una persona retreguda, prudent, que tampoc vol fer massa soroll, i crec que ha arribat el seu moment, i que ha arribat el moment d'arriscar. I és un xaval que ha d'arriscar i ha de mostrar la personalitat que té, perquè no hem vist ni un bocí del que pot arribar a donar.
L'any passat jugava a la primera ref, també, com l'Intercity, aquesta categoria. Però ha demostrat que pot estar a primera divisió, no?
Amb 11 gols i 11 assistències, amb una categoria complicadíssima i jugant de migcampista. Mm. I aquest caràcter que ell tenia, lògicament aquí era el seu equip, era la seva ciutat,
el líder,
i era la seva zona de confort. I per tant, tot això, lògicament, no és fàcil, adaptar-te a aquesta història, però ha arribat el moment de fer aquest cop de puny.
Pues a mí me sorprende que no haya jugado más minutos Pablo Torre. Todo lo valiente que se fue con Pedri, todo lo valiente que se fue con Gavi, no se está haciendo con Pablo Torre. Además, yo lo veo un futbolista muy diferente a ellos. Lo veo un interior con una mentalidad ofensiva, sobre todo cuando se acerca al área, determinante. Hoy nada más empezar el partido ha tenido una ocasión clarísima. ¿Por qué? Porque es un futbolista que desde la segunda línea llega muy bien. Y tiene el gol en la cabeza. Precisamente lo que estamos echando en falta esa temporada, que es la primera temporada donde Pedri y Gavi son titulares indiscutibles en el Barça, es esa llegada desde segunda línea de los interiores, ya sea con asistencias, ya sea con goles. Yo creo que esa producción ofensiva de los interiores se está echando en falta. Y si tú tienes un futbolista como Pablo Torre, que está demostrando que eso sí que lo tiene, bueno, yo creo que es el momento de darle minutos. Y los minutos que posiblemente pudiera tener Kessié, ¿por qué no dárselos a él?
Sí, eso, yo nada por aquí. Més minuts pel Pablo Torre i més banqueta per Kessié. Vaja, jo crec que...
No t'agrada avui Kessié?
Bé, en la seva línia. És un jugador que sí, que amb molt d'esforç, no perd moltes pilotes, no, o sigui, no ha fet cap errada allò flagrant com la de Marcos Alonso o una errada de marca com en el segon gol a la defensa, però tampoc ha destacat. Vull dir, ha passat és un jugador, per mi, que passa pel partit allà amb un 6, 6 i mig, un 7...
Massa prudent.
I a més ha tingut aquesta funció de tapar les pujades de Bellerín, no?, que ho deia el Pou també la trans, mira. O sigui, que sí estava pendent de jugar, d'arribar a l'atac i de cobrir el lateral dret quan pujava Bellerín, no? I potser fa aquesta feina més fosca. De la resta del Barça, a veure, això que comentava jo a l'inici, Ansu Fati, Dembélé i Rafinha avui han marcat. Pot ser l'inici d'alguna cosa? Molló, hi confies o no?
No. La meva cara apaga. No, és que he vist un bloqueig absolut al davant. Hi ha hagut un moment que he tingut aquella sensació de dir, bé, podem estar rematant durant no sé quanta estona i no fer un gol. O sigui, abans de l'1-2, jo he tingut aquesta sensació de dir, ostres, és que està fallant el Barça unes oportunitats que no té cap sentit. Per tant...
I el de Ferran, que sap greu i tot,
Ja.
Sap greu i tot.
És que n'ha tingut una també, no? Sí. Que
hi ha un punt de bloqueig, però jo crec que ha generalitzat,
Sí.
Ja, tu no, tampoc confies que potser sigui l'inici d'alguna cosa? És que Lewandowski no jugarà els tres... No, les tres pròximes jornades el Barça juga el lideratge amb el Madrid, a la Lliga, però és que no sé, tindràs el teu golejador.
És que no sé si m'ho preguntes realment com una pregunta o com un dogma de fe.
Com un desig.
És com un desig. No, tant de bo, perquè és veritat, mira, és la tripleta que ha de fer els gols quan Lewandowski no hi sigui, inclús quan Lewandowski hi sigui.
També.
Però sí, tant de bo sigui la porta d'entrada d'alguna cosa, ja veurem.
Tu, Paco?
Bueno, a Dembélé ya lo conocemos. Yo en ese sentido no espero cambios. Espero posiblemente sí un gol y que falle 4, 5, 6, 7 o las que hagan falta. Lo de Ferran Torres también es otro futbolista que lleva un año bloqueado de cara a gol. No sé si habrá un día en que ese bloqueo se acabe. Luego, en cuanto a Ansu Fati, yo creo que en condiciones normales, no estando Lewandowski, él debería ser el 9 del equipo. Pero hablo del Ansu Fati previo a la lesión. El Ansu Fati después de la lesión, pues ya veremos, está siendo un regreso bastante duro, sí que tiene todavía ese ángel, tiene ese don del gol, hoy ha sido determinante para conseguir la victoria, pero todavía no se le ve suelto. Y en cuanto a Rafinha, no es un goleador, ni mucho menos, puede marcar en un momento determinado, pero ya está. No creo que sea el jugador que tenga que sacar al Barça de ese tipo de problemas.
¿Tú, Dalmas, vas en alguna línea diferente o no?
Bueno, en algunes coses sí, en altres no. A veure, jo crec que abans parlàvem de Pablo Torre i si cal donar-li continuïtat, no? Ha dit una cosa al Paco que és molt important i és que ell suma gol. si parlem del gol i el que tu dius que tots han marcat, jo crec que els hi sumarà, òbviament. Crec que Dembélé és un jugador diferent i que no hem d'esperar que tingui més continuïtat en el gol, sinó que et generi, etc, etc. Crec que, però sí que crec que ha arribat el moment de donar-li continuïtat a Ansu. És a dir, en un equip que té tants problemes per al gol, no et pots permetre el luxe de tenir algú com Ansu Fati, que està llarg, qui més gol té, i no tenir continuïtat, no? És a dir, també és veritat que, és a dir, la versió d'Ansu Fati, tots estem d'acord que no és la d'abans de la lesió, però també és molt difícil recuperar-la si al final no tens continuïtat, no tens minuts tirats, no? Si analitzem els últims mesos d'Ansu Fati, tant en clubs com el Mundial també, al final és jugant estonetes, tenim que revertir marcadors o jugant minuts on tu estàs gestionant. Per tant, jo crec que arriba el moment de que Ansu tingui 4 o 5 partits seguits, i crec, tinc la sensació que Xavi està en aquest moment, no? La seva suplència d'avui em fa pensar que és molt probable que jugui davant de l'Atlético, i crec que hem de tirar per aquí. I a les opcions sense Lewandowski, mira, avui hem vist una espècie de càstig, no? Hem vist Ferran, després Memphis i després Ansu, no? Com si Xavi no ho tingués clar o volgués provar les tres opcions. Jo crec que en les opcions que... És a dir, Lewandowski és una opció que t'ho dona tot, que et dona mobilitat, et dona presència, et fixa centrals, et dona rematada, t'ho dona tot, és un jugador absolutament brutal. Quan el Barça no té Lewandowski, i veient el comportament d'avui, crec que juga millor amb un nou de mobilitat, és a dir, o amb Ferran o amb Ansu aquí, no? Algú que desaparegui. L'he vist molt millor que amb Memphis, no? Ja ho vam veure a Pilsen, ho hem tornat a veure avui, que crec que els millors minuts del Barça, no els millors minuts, sinó els que té més fluïdesa, on arriba amb més facilitat i amb més claretat, és quan ha jugat amb Ferran i han aparegut molta gent allà a les zones on ell ha sortit, i em penso. Per tant, bé, com a conclusió final, jo crec que és el moment de donar-li continuïtat a Ansu.
Mira, des del 7 de novembre del 2020, quan té la lesió greu contra el Betis, Ansu només ha encadenat dues titularitats amb el Barça. Dos partits amb Sergi, dels tres que dirigeix Sergi, en dos és titular, Dinamo de Kiev, Celta, es lesiona
Vigo.
I amb Xavi Hernández, a finals d'octubre, 29 d'octubre, València-Barça, 1 de novembre, Victoria-Pilsen-Barça. De fet, titularitats amb Xavi són 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6, 6. 6
I ningú partió 90 minuts, ¿verdad?
No. Ha jugat pràcticament en tots els partits de la temporada, però minuts...
El de Victoria-Pilsen. Només un. A mi em surt 90 minuts. Sí, partit complet. El de Victoria-Pilsen, que era intranscendent.
La pròxima ronda. Voleu un mambo a la pròxima ronda, al sorteig de dissabte, o no?
No.
No vols un... Barça-Madrid podria tocar, perfectament. No. Barça-Espanyol podria tornar a tocar.
No, a mi no m'importaria que toqués la Ceuta.
No. Ja no fotis, val. Tu?
No, mejor un equipo flojito.
Sí,
ya vendrán las curvas más adelante.
Sí, exacto.
Gijón, Alavés, Llevant, ¿no?
No es momento de tener grandes partidos.
Vale. ¿Tú, Dalmas, vols mambo o no a la próxima ronda?
No es moment per mambo, ¿eh? Vale. Yo creo que sería
para mambo number 5, ¿no?
Alguna cosa más fácil.
Vale, bé. Joan Camí, hola, bona nit.
Bona nit.
¿Tú vols mambo o no per l'Espanyol? Que també és a 8 anys, l'Espanyol.
Jo tampoc vull. Mentre no toqui el Ceuta,
la resta ja estaria bé.
Gijón seria un destí agraït, perquè a més la...
El Pito Velardo l'entrena.
No, i la colònia culer de Gijón és molt gran, és molt àmplia, és una ciutat amable pel barcelonisme històricament, i jo crec que seria un bon destí.
Que bé. A veure què passa dissabte. Dissabte a la 1, és això?
Sí.
Imagina't un Barça espanyol.
Jo crec que ni els uns ni els altres els voldrien, no? A la Copa. Què sabem de l'Espanyol? Què ens expliques?
Doncs mira, podem explicar una notícia que m'ha avançat aquesta tarda, perquè les proves realitzades a Sergi Darder confirmen que no té cap trencament a la zona del quàdriceps. En qualsevol cas, serà dubte fins a darrera hora per jugar contra el Girona aquest dissabte, dia 7, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium. Recordem que Darder va ser substituït a la segona part de la pròrroga ahir contra el Celta. És el millor jugador de l'Espanyol, és el capità, i si es lesiona, doncs ja et pots imaginar, tenint en compte també la situació dels blanquiblaus. Doncs bé, no hem de lamentar que sigui una lesió important. Això sí, haurem d'estar pendents fins a darrera hora per saber si pot ser titular en aquesta... No va dir final, no és una final, però en aquest partit important, importantíssim, tant pel Girona com per l'Espanyol.
Bon partit, també. Bona setmana per l'Espanyol, després d'empatar al Camp Nou, de classificar-se pels vuitens en pròrroga ahir de la Copa, ara rep el Girona, en un duel català apassionant aquest dissabte a les 9 de la nit. Estarem pendents de tarda. A veure què diu, gràcies, Joan.
Bona nit.
Vinga, fins ara. I demà tenim un Nàstic Osasuna. Demà un altre equip català busca arribar als vuitens de final de la Copa del Rei. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure.
Un Nàstic que, de fet, rep a les 4 la tarda a l'Osasuna, buscant una fita que no aconsegueix des de fa més de 20 anys, en aquesta ronda de vuitens. Malgrat que, ja ho sabem, el dia, diguem que no és el més adient, segurament, en termes d'afició.
Han canviat l'horari.
Han canviat l'horari.
De les 6 a les 4 per sí, la cavalcada,
sí,
no?
Sí, sí. Sigue siendo duríssimo.
Sí, és duríssimo. Sí, sí, estic d'acord. Mira, és pitjor, demà hi ha a les 9 de la nit un Eldense Athletic Club de Bilbao.
Absurd.
O sigui, la gent de Bilbao, els jugadors de l'Athletic
Club... No té ningú sentit.
Estaran a Elda.
No, no té ningú sentit.
Sí, sí, sí. No, i el que va posar primer l'horari a les 6 és, em perdoni, crec que m'ho deixes dir, és aguantar-me el cubata. Vull dir, és el primer... Ja, deixa-m'ho dir, perquè... Clar, i després ho canvies quan no hi ha cap motiu aparent, a priori, per posar-ho a les 6. Però
la jornada de 31 ja era un sense sentit, eh?
Ja. Sí, 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 sí. Coses que passen en aquest futbol. En fi, el Nàstic, que arriba després de superar el Racing Rioja i el Màlaga, aquest últim ja al nou estadi, demà rep el 9è classificat de la primera divisió. Això sí, suma dues derrotes seguides, la d'abans de l'aturada davant el Barça i contra la Reial Societat al retorn, però compte el que diu Raúl Agné, tècnic grana, sobre quina és la dificultat del rival.
El pitjor primera que ens podia tocar. És un molt bon equip, molt intens, voldrà arribar lluny a la Copa, no crec que vinguin aquí de passeig, amb una idea molt clara del seu entrenador i que crec que hi encaixa tot, la idiosincràsia del club, els jugadors, l'entrenador, estan a 2 punts d'Europa, a 4 de Champions, estan fent una temporada molt, molt bona.
El Nàstic, que és 6è, amb els mateixos punts que les places de promoció d'ascens, i clar, aquestes alçades és allò de què prefereixes, si la Lliga o la Copa, respon Agné.
Imagina que es plantem a la final de Copa, i el Nàstic guanya la final de la Copa del Rei, juguem a Europa l'any que ve, i aquí un pilotazo, no? Això seria l'hòstia ja, no? Per què no, no? Per què no? Jo he vist una final Real Madrid-Castilla, la segona divisió. Però sabem que és molt, molt, molt complicat, està clar. Però el futbol té aquesta grandesa, no se sap mai què pot passar, però no és
a
cap.
En tot cas, ha dit que el gran objectiu és ascendir a segona divisió, un Agné que ha assegurat que demà espera una gran entrada al nou estadi, malgrat insistir en les circumstàncies, l'hora i el dia que és.
Demà farem el partit,
I tant, a RAC+1, des de 3:15, amb el Miquel Agut, des del nou estadi.
I amb, tu dius Tarragona, RAC+1? I et surt Esteve Giral, sense voler. Hola, Esteve. Què tal, Esteve?
Què tal? Bona nit, com esteu? Nit?
Home, seràs a la Transmi demà, no t'ho perds, no?
Home, i tant, tot i l'hora, ja ho dèieu, eh? 4 de la tarda de cavalcada. Per sort ja la criatura se'n va fent gran i no patiré tant per allò dels regals i aquestes coses. L'horari havia indignat molt a Tarragona, que no té precisament unes molt bones relacions al Nàstic amb la Federació Espanyola de Futbol. Ja ho sabeu que Josep Maria Andreu, després del que va passar al final de la temporada passada, en aquella última eliminatòria per pujar, de fet, a segona divisió, que el Nàstic queia entenent que l'arbitratge l'havia perjudicat, Josep Maria Andreu sortia de la federació, de la directiva, de les relacions aquelles més estretes, i no hi ha unes grans relacions, i jo crec que l'horari encara va acabar d'empipar més, però tot i això, hi ha moltíssimes ganes de Copa del Rei a Tarragona.
Sí, demà, expectació, sí.
Sí, jo crec que és una competició que ja d'entrada, des d'aquella eliminatòria a la Rioja que es va agafar com a moltes ganes, va quedar demostrat contra el Màlaga, que l'equip va anar al 200% sense pensar en la Lliga. Ho dèieu, l'objectiu número 1, amb diferència del Nàstic aquesta temporada, us ho podeu imaginar, és intentar escapar d'aquesta categoria ruïnosa, que és la primera federació, on competeix, per exemple, amb l'Intercity, que sí. L'Intercity està en zona de descens en aquesta categoria.
Sí, o sigui, és veritat, però, escolta, que són 7 punts. També hi és el Sabadell, i està tot molt igualat, sí, ja sortirem,
Aleix, tot molt apretat, ja ho saps. Sí, sí. Però, vaja, que és una categoria molt competitiva i que el Nàstic jo crec que intentarà plantar cara. Demà els socis i sòcies del Nàstic no paguen entrada.
Home, està bé, això.
Per tant, regal per ells, per veure un equipàs com l'Osasuna. De la seva assistència o no demà, que jo crec que serà nombrosa, dependrà si hi ha una molt bona entrada o no, que jo crec que, i espero que sí, i a més em deien avui des del club que s'han vengut unes 500 entrades, no és una xifra espectacular, però no està malament, 500 persones que hi han comprat la seva entrada per ser demà al nou estadi. Jo crec que viure una tarda especial i somiant en passar d'eliminatòria i trobar-te en un gran rival que permetés si fer una gran entrada, una gran caixa, que és el que el Nàstic buscava ja en aquesta eliminatòria, però que no va tenir la sort de que li toqués, per exemple, un Barça, un Madrid o un Betis, fins i tot, que el club a Tarragona esperaven, per exemple, el Betis, que és un rival que mou sempre molta gent a Catalunya i que hagués omplert segur el nou estadi. Veurem què passa demà. Ganes de Copa, ganes de plantar-li cara a un equipàs com l'Osasuna, que a més a Tarragona recorda per aquella eliminatòria d'ara fa una colla ja d'anys, 7 anys en què el Nàstic lluitava aleshores per pujar a primera divisió i va caure contra l'Osasuna. Mira, seria una bona manera de venjar-te de l'equip navarrès demà.
Home, i tant. A veure si el Nàstic li planta cara a l'Osasuna i per què no, tenim 3 equips catalans a la ronda de 8ens de final. De moment hi ha el Barça i l'Espanyol. Demà us escoltem. Esteve, gràcies.
Gràcies, bona nit,
salut. Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Que, mínimes opcions, però per què no? No? Pot passar, ja hem vist que qualsevol equip et complica la vida. Mira el Ceuta, mira l'Intercity, no?
I com me gustaría un Nàstic Barça, eh?
Sí?
Me gustaría, tengo muchas ganas de volver
a Tarragona.
Porque tengo un muy mal recuerdo de la liga que pierde el Barça en el campo del Nàstic, que fue aquel partido que ganó el Madrid
contra Mallorca,
que marcó Diarra, Reyes, y yo me acuerdo que estaba en el campo del Nàstic, veía marcar goles al Barça y yo pensaba, es que no vale para nada ya. O sea, eran goles de lágrimas, era muy duro. Tengo muchas ganas de volver allí otra vez.
Escolta, tu que ets un romàntic del futbol.
Sí, vinga, va.
Molt ràpid, eh? Has vist això de Lucas Pérez?
Sí.
Que ha pagat 500.000 euros de la seva butxaca per anar-se al Deportivo.
I també he visto lo de Cristiano.
Que és el club de la seva vida. ¿Ya has vist la comparació amb Cristiano?
Claro, y también he visto lo de Cristiano. Bueno, pues por eso nos gusta tanto el fútbol, porque todavía hay gente que respeta un poco lo que es lo que debe ser el fútbol, que al final es pasión y también es amor a un deporte. Lo de Cristiano es otra cosa, es amor al dinero y al ego.
530 euros per minut guanyar, Ronaldo.
¿Qué dius?
Sí.
Hòstia. No sabria què fer-ne, jo.
Tu, no? Ja trobaries.
No sabria què fer-ne.
No pots donar uns quants, que problema.
I en un país con tantísimo respeto a los derechos humanos.
Sí, sí.
I va dient que té un contracte únic perquè és un jugador únic.
Què et sembla?
No, i
una cosa humil.
No, i efectivament és absolutament únic. Ara no dic per què.
Dalmas, el Nàstic alguna opció demà o què?
Sí, home, i tant. Ja ho estem veient. Jo crec que hem de diferenciar la Copa a 2 partits de la Copa a 1 partit. I quan és a 1 partit hi ha opcions de tot. A més, el Nàstic, ara ho deia l'Esteve, no? Té un molt bon equip, un molt bon entrenador. I tot i que Osasuna és d'aquells equips que sempre manté l'activació, la intensitat a tots els partits que disputa, clar que hi ha opcions, i tant que hi ha opcions. Jo el veuré amb optimisme i després, si no arriba, no arriba, però sí que li dono cert percentatge de possibilitats de passar.
A veure demà, eh? A partir de les 4 ja sabeu, RAC+1, poseu l'aplicació o la pàgina web i allà podreu sentir la transmissió que farem d'aquest Nàstic Osasuna. Amics, gràcies per la tertúlia express, a veure si el Barça millora diumenge. Partidàs, sí. A partir de les 9 de la nit al Metropolitano. Lluís Carrasco, Àlex Dalmas, Paco Cabezas, una abraçada.
Bona nit.
Sigueu feliços.
Vinga, gràcies.
Una abraçada, bona nit.
I que tingueu bons Reis també. Molló, Aguilar, fins ara també.
Bona nit.
Fins ara. Un minut de pausa i truquem al Mundet, perquè avui hi ha hagut Eurolliga femenina, ha jugat el Manresa a la Lliga CB, i demà, també en directe a RAC+1, tenim un partidàs d'Eurolliga, al Palau Blaugrana, Barça-Virtus de Bolonya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. A Movistar hem viscut més futbol que mai, i quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es.
Poder fer fins a 56 quilòmetres més per dipòsit és una gran notícia, veritat? Reposta carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i, si has de passejar en el cotxe el teu bebè a les 2 del matí, pensaràs en les hores que falten per anar al treball i no en el carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar per diferents factors. Més informació a bp.com.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
99.082 99082
Sèrie
50050.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
final d'aquest Tu diràs de butxaca que hem fet avui després d'aquesta eliminatòria del Barça emocionant en què ha acabat guanyant a la pròrroga 3-4 contra l'Intercity d'Alacant. I hem de parlar una mica de bàsquet, com ara us dèiem, perquè va la setmana molt carregada, va l'inici d'any molt carregat en el món de la cistella. Avui hem tingut nit d'emocions fortes amb dos partits importants en presència catalana. D'una banda, l'Uni Girona, a l'Eurolliga femenina, que havia de guanyar per mantenir opcions de passar als quarts de final. I ho ha fet contra el bàsquet de l'Andes francès. Marc Mundet, hola, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit, sí, sí. Ha costat tirar-ho endavant, eh? No ha sigut ni de bon tros un partit vistós, però l'Uni ha guanyat, que era el que importava, d'11, 65 a 54. Era important per dues raons, per com està la classificació ara mateix. Passen quatre equips en aquest grup de 8 equips i ara mateix hi ha 5, els 5 primers empatats amb 5 victòries. I el calendari que li queda a les gironines, li queden 6 partits, tindrà 4 partits fora de casa. A Bernat, que no t'hi han demanat que dibuixi una mica com veu el panorama que ve per endavant després de la victòria d'avui, i el tècnic veu fonamental assegurar els partits que té a fondejau contra el Kangaroos belga i el Mersin turc per mantenir opcions a passar a l'eliminatòria de quarts de final.
El que tinc molt clar és que els partits de casa seran fonamentals per estar allí, no? A partir d'aquí, si l'equip té i seran difícils, eh? No estic dient que els contem com a guanyats perquè no els haurem de treballar tots i un a un, i fora doncs, ser sòlids i buscar aquell dia bo que et permeti guanyar aquella victòria que et pot una mica despuntar, no?
Del partit d'avui, Mariana Tolo, 22 punts, és una pivot brutal, Rebecca Garner, 15. Ha debutat a l'Eurolliga Britney Sykes davant una altra nit magnífica de bàsquet a Fontejau amb 4.000 persones. Proper partit de les gironines aquest cap de setmana a la pista de l'Estudiantes. L'Uni juga a Europa la setmana vinent, un dificilíssim partit a la pista de l'esquio italià, un dels candidats també a ser en aquests quarts de final.
La cara ha estat l'Uni Girona, l'Eurolliga femenina, amb aquesta victòria que comenta el Mundet. La creu l'hem tingut a Santiago de Compostela, ahir en parlàvem. El Baxi Manresa ha acabat perdent amb l'Obradoiro 104-99 després d'una pròrroga, un partit que podria haver guanyat perfectament l'equip manresà. És un pal, Mundet, perquè el Baxi Manresa ha tingut el bàsquet per guanyar al final dels 40 minuts, després s'ha anat a la pròrroga i ha acabat perdent.
Sí, de fet guanyava de 6 a falta de minut i mig amb una imatge, deixa'm-ho dir, francament millorada de l'equip de Pedro Martínez amb un segon quart deliciós, jugant per primera vegada amb un pivot de veritat, amb Geben, i la veritat és que és una llàstima que el partit no s'hagi pogut tirar endavant perquè el Manresa torna a caure al pou del descens. A més, ara sentiràs Pedro Martínez queixar-se obertament d'avui dels àrbitres després del gran partit de bàsquet que hem vist a la pista de l'Obradoiro.
Tal vez la sensación que tengo es que los que no han estado a la altura han sido los árbitros, ¿no? Los árbitros no han estado a la altura del enorme partido que se ha jugado hoy aquí por parte de los dos equipos. Entonces, pues bueno, ellos han tirado 46 tiros libres, nosotros 28. Cuando ganábamos de 2 para acabar el partido, ha habido una falta de ataque clarísima, clarísima, pero que el árbitro ha dicho, oye, espera, que aquí me van a decir de todo, y le ha entrado, no sé qué le ha entrado, y ha pitado falta del defensor, y con esos dos tiros libres nos han empatado. Y bueno, pues no, siento ahora mismo que nos han perjudicado.
Hi ha dues lectures possibles, la pena pel resultat o l'esperança per la millora de l'equip. Geben, com et deia, el millor avui, 21 punts, 8 rebots, 30 de valoració, és un dels últims d'arribar. Devin Robinson, un altre dels nous també, 16 punts amb 5 esmaixades. Ha sigut a més el millor partit de Guillem Jou des de la reaparició de la lesió al tendó d'Aquiles, ha fet 13 punts. Dani Pérez ha repartit 11 assistències, és la seva segona millor marca en els últims, atenció, 50 partits que ha jugat a la CB. Vull dir, Aleix, que hi ha coses, però l'equip continua en descens amb 3 victòries. Torna a jugar diumenge contra un rival directe com és el Saragossa.
Bé, doncs, a veure si serveix d'alguna cosa, no? Aquesta millora en el joc, no en el resultat, a veure si li dona certs ànims al Manresa, que és un equip que ho està passant realment malament en aquest primer tram de la temporada. I per demà, com dèiem, ens queden dos partits més, els dos amb el seu què, eh? També són interessants. Un és a l'Eurolliga masculina, a 9:15 del vespre, tornant de la cavalcada de Reis, al Palau Blaugrana hi ha un Barça-Virtus de Bolonya. Mira que hi ha horaris, i fotre aquest partit a 9:15 del vespre. Bé, sí, totalment. Virtus de Bolonya, rival amb cartell xulo, i a més amb Sergio Scariolo a la banqueta, que tornarà al Palau Blaugrana. Feia temps, no, que no el veia, Mundet?
8 anys, en aquella temporada, jo l'havia oblidat, eh? Jo pensava que feia més, aquella temporada que dirigeix el Baskonia, abans de ser seleccionador espanyol en la seva segona etapa, i per tornar a trobar visites de l'italià al Palau ja em va recular a l'Unicaja.
Ai, que s'ha penjat i hem perdut la connexió amb el Marc Mundet. Bé, deia això, que havíem de... Per trobar visites d'Escariolo al Palau hem de recular allà quan entrenava l'Unicaja de Màlaga a començaments de segle, vull dir que als anys 2000. Anem a escoltar Sarunas, Jessica Vicius, desfent-se en elogis amb Sergio Escariolo, amb el seu homòleg demà al capdavant de la Virtus de Bolonya.
Tiene mucho mérito ganar tanto con selección, ganar en maneras diferentes, una manera siendo muy favorito para muchos europeos, otra ganar no siendo tan favorito, e intentar hacer un poco las cosas diferentes, ¿no? Como hizo este europeo.
És el que diu Saras d'Escariolo. A més, recordo, m'apunta aquí al Mundet al guió, que venen jugadors també importants, Mundet? A banda d'Escariolo, que ara sentíem elogiat per Saras, venen jugadors importants també.
Sí, sí, ve Milos Teodosic, ve Marco Merinelli, ve Toko Shengelia. La Virtus no va començar massa bé, però està amb 7 victòries, 9 derrotes, amb una victòria del tall. I ve també, no sé si el recordes de l'any passat a Manresa, Ismael Baco, que contra el Madrid va fer el partit de la seva vida i està costant mantenir certa regularitat a la Virtus de Bolonya. Aquest partit de 8:45 del vespre, hi ha un segon focus d'atenció, com bé deies, per demà, comença l'hora de la veritat pel que diu la seu a l'Eurocup femenina. Les noies de Jordi Acero tenen l'anada de la primera ronda de la fase de creuaments contra el Benfica portuguès. És un llarg camí, a partir d'ara tots seran eliminatòries d'anada i tornada. Diu la capitana del Cetis a RAC1, Georgina Bahí, que la victòria de, per tancar l'any, el 2022, contra el Perfumeries Avenida, li ha donat molta confiança al conjunt dels Pirineus.
Crec que la victòria contra Perfumeries ens ha de donar un plus de confiança, tant per encarar aquesta eliminatòria que demà comencem, com els partits de Lliga que ara venen i que són molt importants.
A veure, aquest Benfica, el que en sabem és que és el gran dominador del bàsquet femení portuguès, que van ser primeres del seu grup perdent un sol partit a la fase de grups d'aquesta Eurocup, i deiem ahir que el que han vist és que és un equip molt rocós a treure un bon resultat demà, perquè la setmana que ve hi ha la tornada d'aquesta primera eliminatòria de l'Eurocup a Lisboa.
Sort del Cadí la Seu, doncs, demà, i també el Barça, evidentment, amb aquest partidàs al Palau contra la Virtus de Bolonya d'Escariolo. Mundet, gràcies, bon Reis.
Vinga, igualment, que et porti moltes coses a l'eix.
Sí, bona nit. Gràcies. Bona nit, bona nit. I les portades per rematar aquest tu diràs que hem fet després de la jornada de Copa. Amb l'Oriol Domènech, hola, Oriol.
Bona nit, Aleix. Doncs sí, amb patiment, però el Barça ha acabat guanyant a l'Intercity, s'ha classificat per 8 anys, i així ho reflexen les portades de demà. Per part del Mundo Deportivo, el titular és Ansu lo arregla. I per part del diari Sport, De Locos. Els dos utilitzen la mateixa imatge amb la celebració del gol d'Ansu Fati. Per part de l'Esportiu, Suor Fred és el titular, també una imatge de la celebració en grup del gol d'Ansu Fati, aquest gol decisiu a la pròrroga que ha donat a la classificació als blaugranes. Per part dels diaris de Madrid, el diari Marca canvia de tema i destaca Bellingham, el futbolista anglès que titulen està en el camino, per tant, possible fitxatge del conjunt blanc, i el diari AS sí que torna a destacar aquesta victòria amb Sustazo, que és el titular del Barça contra l'Intercity, amb una imatge de Jordi Alba amb les mans al cap i patiment, però finalment els blaugranes s'han classificat, i així ho reflecteixen les portades.
Així és el que trobareu demà a la premsa. Gràcies, Oriol.
A tu.
Vinga, a descansar, que vagi molt bé el Reis, eh?
Bueno, ens hem portat bé, ens hem portat bé.
Demà dormidora. Gràcies també al Josep Maria Casas, que tenim aquesta setmana a la part tècnica del Tu Diràs, i evidentment a tota la redacció d'esports de RAC1 un dia més. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Sí, sí, demà tenim Tu Diràs en directe, la nit de Reis, aquí, un programa amb el gran Dani Aguilar al capdavant i resumint tota la jornada esportiva que hi haurà també demà, en un dia tan important com és la nit de Reis. A banda del Nàstic Osasuna, que farem en directe a RAC+1 a les 4 de la tarda, també farem en directe a RAC+1 a 8:45 al Barça Virtus de Bolonya de l'Eurolliga de bàsquet, i tot plegat ho resumirem a partir de 10:15 amb el Dani Aguilar i la resta de companys i companyes de la redacció aquí al Tu Diràs. Així que demà us esperem, perquè demà tenim més ràdio esportiva en la nit de Reis aquí a RAC1.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 9 minuts de la una. La Unió Europea confirma que establirà mesures coordinades a tots els seus aeroports per controlar els viatgers que arribin de la Xina. En un comunicat, Brussel·les ha recomanat a tots els països que demanin proves de Covid als aeroports. De fet, les mesures comencen als aeroports de sortida, on les companyies aèries ja no han de permetre embarcar les persones que no tinguin un test negatiu o el certificat Covid. Ara bé, des de l'Associació Internacional de Transport Aeri, les aerolínies asseguren que no hi estan d'acord i que les mesures són inútils. Sigui com sigui, hi ha estats que no han esperat aquesta decisió que ha pres a Europa i que ja han tirat pel dret. És el cas d'Espanya, que ja pot denegar per motius de salut pública l'entrada de viatgers procedents de la Xina si no presenten un test de Covid negatiu, tot plegat per l'onada de casos que hi està havent al país asiàtic. Mentrestant, als Estats Units continua el bloqueig a la Cambra de Representants després que els republicans hagin tombat ja fins a 6 vegades l'elecció de Kevin McCarthy com a speaker de la Cambra. Això, tot i que el partit té prou diputats com per nomenar-lo. Alguns d'ells, però, propers a Donald Trump, consideren que és massa tou i després de rebutjar dimarts 3 vegades la votació, avui ho han fet 3 vegades més, l'última fa poques hores. McCarthy continua optimista, però, i diu que acabarà aconseguint els vots que necessita.
Tampoc no estem tan lluny, només ens calen 11 vots més per guanyar respecte d'ahir. Així que penso, des d'una perspectiva general, que quan tu parles amb tothom, no tenim gaire lluny aconseguir-ho.
De fet, aquesta és l'única opció viable per desbloquejar la situació, perquè les votacions s'han de fer fins que hi hagi un guanyador i McCarthy és l'únic que matemàticament ho podria aconseguir. Tot i haver-lo rebutjat 6 vegades, alguns mitjans nord-americans apunten que les negociacions dins dels republicans avancen i que estarien apropant-se a un possible acord. Més coses. Aquest dijous al matí al Vaticà es farà l'enterrament del papa emèrit Benet XVI. Ja està tot a punt pel funeral després que aquest dimecres s'hagi celebrat l'últim dia de vell de la Basílica de Sant Pere, però n'hi han passat gairebé 200.000 fidels per acomiadar el pontífex. La sepultura serà pràcticament calcada, la que es fa als papes que moren en exercici del càrrec, però amb algunes modificacions per deixar clar que Benet XVI no és l'actual cap de l'Església Catòlica. La missa l'oficiarà el degà del Col·legi Cardenalici, el cardenal Re, però la presidirà el papa Francesc, que farà l'homilia per part d'Espanya i assistiran la reina Sofia i el ministre de Presidència, Félix Bolaños. I un últim apunt, perquè aquest dijous a la tarda els Reis d'Orient arribaran a Catalunya amb regals per tots els nens del país. Melcior, Gaspar i Baltasar desfilaran pels carrers de tots els pobles i ciutats i tothom qui vulgui podrà anar a rebre ses majestats en unes cavalcades que ara sí, després de 3 anys de pandèmia, seran sense restriccions. La primera parada la faran a Barcelona, on hi arribaran a les 4 de la tarda, al Moll de la Fusta. 2 hores més tard, a les 6, començarà la cavalcada a l'Avinguda Marquès de l'Argentera. A Girona ho farà a la mateixa hora al Parc de la Devesa, mentre que a Tarragona els Reis arribaran al barri mariner de Serrallo i a Lleida ho faran amb tren a les 5 de la tarda. I ara els esports, amb Oriol Domènech.
El Barça ha guanyat a la pròrroga per 3-4 a l'Intercity i ja és equip de vuitens a la Copa del Rei. El conjunt de Xavi Hernández ha hagut de suar davant un rival de primera federació que ha vist com el seu futbolista i exblaugrana Oriol Soldevila anotava un hat-trick que portava el partit al temps extra. Soldevila ha admès el tu diràs que ha estat un partit molt especial.
No, la veritat que sí, un partit somiat, com tu dius. Un somni més, com culés de petit i per la meva família, per tothom, era un partit molt especial. I ara a celebrar-ho.
Ansu Fati ha marcat el gol definitiu a la pròrroga i els blaugranes s'han acabat classificant per a la següent ronda. Encara la Copa del Rei, Sevilla, Mallorca, Real Societat, Atlètic de Madrid i Alavés s'han classificat aquest dimecres per vuitens, aquest últim eliminant el Valladolid de primera divisió. I encara en futbol, segons ha pogut saber RAC1, les proves realitzades confirmen que Sergi Darder no té cap trencament a la zona del quàdriceps i serà dubte fins a darrera hora per jugar contra el Girona aquest dissabte. En bàsquet, el Baxi Manresa ha perdut avui a la pista de l'Obradoiro per 104-99. Després d'una pròrroga, el pivot lituà Martínez Gieven ha estat el millor jugador del conjunt de Pedro Martínez amb 21 punts i 8 rebots, però el local Cassius Robertson ha decidit el partit amb 28 punts. Finalment, l'Uni Girona ha aconseguit el seu 6è triomf seguit després de guanyar el Landes per 65-54.
I pel que fa al temps, aquest dijous farà una mica més de fred de bon matí. Al centre del dia les temperatures variaran poc respecte a les del dimecres. Passarem dels 15 graus fàcilment a la costa i al prelitoral, però es quedaran clarament més frenades, més terrendins i fins i tot entorn dels 5 al Pla de Lleida, amb boira o núvols baixos. Boira que serà tossuda en àrees de la Catalunya central, si bé aquí acabarà esveint-se. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Amb l'aplicació de RAC1 tot és més
accessible,
més fàcil,
més còmode,
més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcast exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC1.
Molt millor,
molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.